Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla, a Ràdio 4.
Gràcies per ser-hi, un plaer tenir-vos aquí al Club 21. Ens fa molta il·lusió fer aquest programa, ho direm sempre, fins a l'any 2053, si és que el seguim fent fins al 2053. Ens fa il·lusió, és una ràdio pública, és un programa de servei públic, amb vocació de servei públic. Això vol dir portar gent interessant, portar gent que són menys inquietes, portar gent que estan en el món real i que troben solucions reals en aquest segle XXI. I en definitiva són menys inquietes que ens inspiren i que esperem que us inspirin a vosaltres que escolteu el programa. Una ment inquieta és algú que fa moltes coses i les fa molt ben fetes i després obté uns resultats. Resultats al mercat, resultats a la vida quotidiana, resultats a la societat. Les ments inquietes inspiren i també ens inspira la cultura. Cada dia volem instal·lar un llibre en aquesta antena de ràdio. Avui us recomanem un llibre que acaba de sortir, publicat a Alienta Ediciones. L'autora és una dona molt, molt prestigiosa. Es diu Pilar Jericó. El llibre es titula «I si realmente pudieras?». «I si realmente pudieras?». És un llibre, ella diu, l'autora diu, és el llibre que més m'ha transformat a mi mateixa i és el llibre en el que m'he atrevit més a ser jo en estat pur. Ella parla de la determinació, la Pilar Jericó. Diu, determinació igual a desig més convicció. És una fórmula. Determinació igual a desig més convicció. I en definitiva ens diu que aquest és el camí, aquesta és la senda de la motivació. Ella diu que el camí són 6 fases, bàsicament. Dir que no a beneficis ocults. 2. Identificar què necessitem, què volem realment. 3. Donar forma al nostre desig. 4. Confeccionar una estratègia concreta i personalitzada. 5. Buscar els recursos necessaris. I 6. Tenacitat. Un llibre molt, molt interessant. Determinació igual a desig més convicció. Pilar Jericó, I si realmente pudieras, un llibre editat a Alienta Ediciones. Aquest llibre inspira, com ens inspiren les ments inquietes que ja tenim aquí asseguts, assegudes aquí a l'estudi de Ràdio 4. Per exemple, la Judit Estrella, un cognom molt potent, això Estrella, dir-se Estrella, ja marca tendència. Una dona que és llicenciada en química, màster en màrqueting farmacèutic, però que amb en Joan Farell van fundar Charter and Dreams. Una història molt interessant, lloguer de iots de luxe per fer viatges pel Mediterrani, per passar-s'ho molt bé entre Illes Balears i Barcelona, però en definitiva és allò de dir que no, els somnis al mar no només estan en mans d'uns quants, no és tan prohibitiu, sinó que pot estar molt més a prop, aquest somni pot estar molt més a prop del que ens imaginem. Judit, benvinguda, bon vespre.
Benvingut, gràcies.
Escolta, com tu has inventat això? Com us ho heu inventat això amb el Joan Farell? Com va néixer això?
Doncs bueno, jo per família em dedico al món de la nàutica. Sí? No és que un dia em despertés i
digués... Des de molt jovenet has navegat.
Sí, he navegat perquè bueno, a la meva família es dedicaven en el negoci. I llavors vaig néixer pràcticament en un barco, que sempre dic. I llavors pues, bueno, vaig conèixer el Joan... Ell tenia les ganes d'emprendre bueno, una empresa relacionada amb el món nàutic perquè ell per oci li agradava molt i vam trobar que hi havia aquesta necessitat perquè en altres països del Mediterrani estava molt desenvolupat aquest negoci i a canvi aquí a Espanya doncs no, encara no existia.
Clar. En definitiva es tracta de llogar vaixells, llogar iots de luxe. En principi tenim uns 12 iots de lloguer i col·laboreu amb altres empreses del sector. Intercanvieu tant clients com vaixells, no? Aquest és el tema, no?
Sí, correcte. Fem tant B2B com B2C, perquè anem els nostres barcos a altres empreses internacionals sí. I també, d'altra banda, anem al dit client directe que li muntem les vacances.
Parlarem de diners, evidentment. Si és un grup de gent, tampoc surt encara al final. Vull dir que al final és agafar un vaixell per molta gent. Evidentment, si són una parelleta surt una mica car, però si és bastanta gent, tampoc surt tan car, no?
Bueno, a veure, nosaltres és que tenim molts tipus de vaixells. Tenim des de vaixells que pot sortir a 1.000 euros la setmana per persona,
sí.
Fins a vaixells que, òbviament, és que això de car o
econòmic,
És que depèn molt del tipus de barco que agafis. O sigui, hi ha barcos des de 8.000 fins a barcos a més de 150.000 euros la setmana.
150.000 euros la setmana, preus populars,
Hi ha de tot.
Està molt bé. Judit, un plaer tenir-te aquí.
Gràcies.
Navegarem amb tu avui a través de les zones, no del mar Mediterrani, sinó de les zones de Ràdio 4. d'aquestes zones radiofòniques. Tenim una segona ment inquieta, es diu Àlex Ríos. És un home que ve amb alegria, ve amb energia, perquè, és clar, la seva empresa, ell és conseller delegat i CEO i fundador d'una empresa que es diu Happy Force, la força de la felicitat, la força del bon rotllo, la força de l'actitud positiva. Ell és un expert en estratègia d'aplicació mòbil, un home expert en gestió de productes mòbils i, en definitiva, ha creat aquesta història per millorar la vida de les persones. És una eina, ni més ni menys, una eina per saber com se senten els treballadors a la seva feina, com estan de felicitat, com estan de bon rotllo, com estan de bona energia, no? Àlex, benvingut, bon vespre.
Bon vespre, encantat.
Com es mesura la felicitat?
Nosaltres ho fem mitjançant aplicacions mòbils. L'empleat s'instal·la una aplicació mòbil i cada dia pot dir com es troba, en un estat d'ànim, i de la mateixa manera pot parlar, té un espai per deixar un comentari. I aquest comentari és públic i tota la resta de l'empresa veu el teu comentari.
Cada dia hi ha tot aquest feedback.
Exactament, és anònim,
molt bé.
Però és públic i sí que és segmentat. D'aquesta manera tu veus el departament de màrqueting, avui aquesta persona que no estava molt contenta ha dit això. I tu, sobre aquest feedback dels teus companys, pots dir si estàs d'acord o estàs en desacord. I d'aquesta manera es genera un munt de feedback, moltíssim feedback.
M'agrada molt, molta informació, moltes sensacions, moltes emocions. Al final, una empresa no és res més que un grup de gent compartint emocions, compartint sensacions, no?
Clar. I així, al final, nosaltres el que generem és, imagina't que tu ets el director d'una empresa, és com si tinguessis un panel de control del que la gent diu a la màquina de cafè.
Exacte, és com una màquina de cafè al mòbil i és com una màquina de cafè en la que totes aquelles converses que queden en un cafè doncs es converteixen en un element públic per compartir, no?
Correcte. Des del punt de vista de l'empresa és una eina d'escolta, més que la manera habitual, que és preguntar-li a la gent en enquestes com et trobes, un munt de preguntes. D'aquesta manera tu el que fas és escoltes el que diu la gent. I analitzant
molt
això, pots saber cap on va el mood, o sigui, el feeling de la gent.
El mood, es nota que ets un home de tendències, el mood, el feeling de les coses. Àlex, gràcies per ser com ets.
Gràcies.
Ara et seguim coneixent. Tenim una tercera ment inquieta que protagonitza el Club 21 d'avui. Es diu Ignacio Vilà. Ell és el CEO i el cofundador d'una empresa també absolutament interessant. Es diuen Yo Mando, i en definitiva és una startup, però estan centrats en un territori que és obrir coses, obrir portes, essencialment. Obrir portes i tot el tema de l'accessibilitat, accessos d'entrada, sortida, tema horaris, etc. Tenen com dos línies de negoci molt clares. Un particular, és a dir, obrir portes d'un garatge, per exemple, tu estàs a casa teva, pum, arribes, i a través d'un dispositiu mòbil hi ha tot un tema de regulació d'obrir portes, a casa teva, particular. Però també n'hi ha un que és a nivell de comunitat de veïns o a nivell d'empreses. Per tant, obrir portes, tema d'accessos, etc, etc, i en definitiva també institucions públiques, també equipaments de tota mena. Bueno, molt interessant, perquè estem en un món en el que l'internet de les coses, en el que la relació tecnològica dels objectes i nostra cada cop estarà més de moda i cada cop serà més important. Ignacio, benvingut, bon vespre.
Moltes gràcies, bon vespre.
Escolta'm, com se't va acudir això? Com va començar aquesta història del Yo Mando?
Això ho van començar els dos primers socis fundadors que estaven a la universitat i bueno, volien provar què es podia fer amb un mòbil i van decidir muntar una placa. A partir d'aquí van començar a donar-se compte de que bueno, podien obrir coses i interactuar des del mòbil. I van decidir provar-ho i anar a aquest sector de les portes i sobretot de les comunitats per veure què passava. I va ser així. No, no hi havia cap intencionalitat de negoci ni res més. Va ser menys inquietes, amb ganes de portar coses.
I al final està funcionant perquè esteu creixent molt, esteu ja internacionalitzant-vos, esteu anant cap a Portugal per raons de proximitat, també per raons de que el creixement del sector en la domòtica està creixent molt allà. I per tant, bueno, creixement i línia de negoci, i evidentment esteu facturant diners, vull dir que això ja comença a funcionar.
Comencem, sí, comencem. Encara ens queda desenvolupament, encara ens queda també començar a entendre més el mercat fora, perquè el de l'intre ja ho tenim clar, però ja a poc a poc estem començant a sortir fora, a fer les primeres vendes, els primers testos, i la veritat és que estem molt contents.
Un programa ràdio és una porta que sobra.
Club 21, una tertúlia d'idees innovadores i creatives amb tres ments inquietes, emprenedors i empresaris amb visió de futur. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.
Us presentàvem les ments inquietes, jo crec que no es coneixien entre elles. Oi que no us havíeu vist mai abans? Mai?
No, no.
Mai havíeu anat a navegar junts, mai havíeu obert una porta junts, mai havíeu fet un test de felicitat junts, mai. En tot cas, a partir d'avui no podreu dir el mateix, haureu de dir que us coneixeu, naturalment, i a lo millor mai se sap. Per això serveix el Club 21. A lo millor els vostres camins es creuen i a lo millor acabeu obrint portes d'un iot o acabeu mesurant la felicitat des d'Eivissa, per exemple. Jo què sé, pot passar qualsevol cosa. Per tant, escolta'm, els camins estan oberts. No us coneixíeu, però compartiu moltes coses. Compartiu valors. Valors transversals com la innovació, tots creieu en la innovació, en la creativitat, en la recerca constant de noves oportunitats, en la superació personal, en la reinvenció i la inspiració. Tot això us ajuda i cada dia decidiu moltes de les coses que feu a través d'aquests grans motors. Volem agrair la bona feina de la Raquel Rubio, gràcies Raquel per la coordinació i la producció, i també el Jaume Bernet, el nostre realitzador tècnic, un home que només que et miri, així et fa una mirada, i ja obre portes, és un home que obre portes.
Els candidats.
Us parlàvem de l'Àlex Ríos. L'Àlex Ríos és el conseller delegat, el CEO i el fundador de Happy Force, la força de la felicitat, l'energia de la felicitat, i ha creat aquesta eina per saber com se senten els treballadors a la seva feina, com es mesura la felicitat. Ells donen una eina, ho defineixen com una eina d'escolta activa. Només l'aplicació només demana 5 segons a cada treballador al dia, i en definitiva es tracta de que diguin com estan i de forma anònima tota aquesta informació, aquest feeling, aquestes sensacions es queden en l'empresa, i l'empresa pren decisions i l'empresa veu com està l'actitud humana o com no està l'actitud humana, no?
Correcte.
Va per aquí això, no?
Correcte. Sí, sí, aquí la idea són tres passos.
Sí.
El primer és mesurar com es troba la gent. Aquí jo crec que no fa falta que Cambridge vingui a dir-nos que un empleat motivat és més productiu que un que no ho està o que està emprenyat.
Per cert, parlant de Cambridge o de Harvard, a Harvard hi ha una assignatura que és una assignatura de felicitat, que és l'assignatura que està més de moda a tot Harvard. És l'assignatura més de moda.
Sí, relacionat amb el mindfulness i tot allò. Sí, sí, sí. És que ara està molt, molt de moda i estan canviant els temps, les empreses, la manera de gestionar les persones.
Sí.
I per això jo crec que es necessiten noves eines. És a dir, si tu estàs una empresa, tu tens dades de dades financeres, tens dades de vendes, tens dades de màrqueting, tens dades de tota l'empresa.
De tot menys el feeling
menys
de les persones.
De l'actiu més important, que són les persones.
Clar.
Que només saps quanta gent contractes, quanta gent es va i poc més. I així és molt difícil gestionar, no? Si no pots mesurar, no pots prendre decisions.
Escolta'm, i tu no t'agrada el tema oficina? El tema oficina no t'agrada. Tu t'agrada treballar des de casa? T'agrada el concepte del teletreball, de la deslocalització? Tu dius que la gent per treballar a la teva empresa poden treballar des del Montseny, des de Santander, no cal estar a Madrid o Barcelona.
No, correcte. Mira, jo soc de Santander i sempre tinc allí la...
Parles un català magnífic.
Ostres, la meva dona sempre em diu, di que eres de Santander, que quan parles català em pareces un poco tonto.
Ho parles magnífic.
Dic, ostres, tu.
Ho parles magnífic.
Però bueno, la qüestió és que nosaltres, jo el que sempre he pensat és que no hi ha una diferència entre la teva vida laboral i la teva vida personal. Està tot junt, no? Està tot integrat. Si tu tens un mal dia a casa, a la feina es nota i al contrari. I en aquest, o sigui, en aquest intent d'apropar les dues vides és, ostres, traiem les oficines de sobre. I això no només fa que la gent estigui més a gust, més tranquil·la, sinó que a sobre tu pots contratar gent de qualsevol lloc del planeta.
Clar, tens més llibertat. I el món internet, el món de la tecnologia ens ho permet.
Escolta'm,
ho esteu aplicant a moltes empreses, això, Àlex. És a dir, això pot ser per qualsevol empresa. El Happy Force és per una micro, per una mitjana o per una gran empresa.
Happy Force aporta més valor quan més gran és l'empresa, quan més número d'empleats té. Uh-huh. I a partir de 40-50 empleats comença a funcionar. Que si et fixes és quan una empresa és molt petita, un equip són 20 persones, no fa falta Happy Force. Tu camines per l'oficina o parles amb la gent, fas un cafè
i
això ja ho notes. Uh-huh. Però això es perd. Es perd quan l'empresa creix en número de persones o es deslocalitza en diferents...
Amb quina empresa més gran està treballant Happy Force ara mateix?
Ara mateix una empresa que es diu Hotel Beds, que són 7.000 treballadors.
7.000? 7.000.
7.000 treballadors. 7.000
feelings de felicitat o de no felicitat. 7.000 ànimes que comuniquen com estan cada dia.
Clar, això es fa un desplegament progressiu a l'empresa, departament tras departament, i la informació que capturen aquest client porta ja un any fent servir l'aplicació. Has de pensar que nosaltres, el primer objectiu que tenim és que l'empleat participi, perquè si no participa no tenim informació.
Clar, clar.
Després el que hem d'aconseguir és que aquesta participació generi una informació de valor que em permeti prendre decisions. No?
Claríssim. Us parlàvem de l'Ignacio Vilà, Yomando, el CEO i cofundador de Yomando. Aquesta empresa és una empresa, evidentment, també del territori app, del territori tecnològic, del territori mobile, i en definitiva han començat amb tema particular, obrint portes de garatxos, obrint portes de cases. Després han treballat ja amb comunitats de veïns. Per exemple, una comunitat de veïns pot contractar per 200 euros, per exemple, un servei de comunitat de veïns, doncs, per una tarifa anual per obrir portes, etc., d'una comunitat. I després s'estan especialitzant també en un model de negoci per a empreses. Per tant, qualsevol, tot el tema accessos, entrades, horaris, institucions públiques, equipaments, empreses. Com us està funcionant això? És a dir, està clar que hi ha moltíssimes portes, hi ha moltíssims accessos, hi ha necessitat de control, hi ha necessitat de saber qui entra i qui surt. Segurament aquest dispositiu, Ignacio, ha vingut per quedar-se, no? És un dispositiu que està donant solucions que fins ara no teníem, no?
Sí, exactament. Nosaltres vam començar perquè vam detectar que hi havia unes necessitats i que el nostre hardware i el nostre servei podia ajudar en aquestes. Llavors, nosaltres el que volem és continuar innovant i continuar donant valor i valor afegit a aquelles empreses i aquelles comunitats per quedar-nos. No és una idea de créixer i veure fins on arribem, no. Volem continuar. Tenim unes propostes de valors i unes estratègies per intentar aportar cada vegada més serveis a aquells clients que tenim.
Esteu creixent a Portugal perquè la domòtica és important. La domòtica, en general, és la ciència, la tecnologia aplicada a les cases, en els espais. La domòtica també és un espai que ha vingut per quedar-se. És una filosofia, és una manera de funcionar, és una praxis que ha vingut per quedar-se. No?
Sí, sí. La domòtica, el gran problema que tenia, la gran barrera d'entrada, abans era el seu elevat cost. Mm-hmm. Abans domotitzar una casa sortia per 3.000, 6.000, 10.000 euros. Ara estan sortint productes molt bons, molt interessants, amb uns preus molt bons, que fan que cada dia, cada vegada, les cases es tornin més intel·ligents, més domòtiques. I això a nosaltres ens va molt bé perquè ens obre un camí on nosaltres podem entrar fàcilment. Encara no hi ha propostes de valor en el sentit que no hi ha empreses que estiguin treballant tot el tema d'accessos. I ahí és on nosaltres ens estem intentant fent forts.
Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. De 9 a 10 de la nit a Ràdio 4.
Presentàvem una dona que va amb iot per la vida, una dona que navega al Mediterrani especialment. Ella és la responsable, la cofundadora d'una empresa que es diu Charter and Dreams. En definitiva, la Judit Estrella porta aquesta empresa, que són 12 iots de lloguer, col·laboren amb altres empreses del sector, intercanvien clients i vaixells. En definitiva, un somni fet realitat, no? El concepte de navegar, el concepte d'un iot, és com un territori de plaer, és un territori de somni, no? I tu el fas realitat, no?
Bueno, jo sempre dic que en un iot tot sap millor. El menjar sap millor, la beguda sap millor, dors millor. Realment, o sigui,
els petons són més bonics.
Tot. Realment, les vacances en un iot, o sigui, et permet viure tot des d'un altre punt de vista i, a més, és superrelaxant. Vull dir, per la gent que... Hi ha gent que no li agrada navegar o que es mareja.
Hi ha gent que
no?
Es mareja.
Però, bueno, no és el percentatge més gran de la població i realment la gent disfruta moltíssim. I, a més, nosaltres no venem un producte que realment t'ha d'agir encantar com la persona que va en un baler o així, que realment li agrada molt el mar. Nosaltres vam un concepte molt més lifestyle, no? Un barco de motor, que tens molts espais, que hi ha una tripulació que et cuina, que et cuida.
Molt confortable, no?
Sí, és com un hotel 5 estrelles, però en el mar.
Un hotel de 5 estrelles al mar. A costes d'Eivissa, Mediterrani... Esclar, també hi ha dos tipus de navegació, una navegació familiar, una navegació amorosa, romàntica, o una navegació, per exemple, per reunions de negocis. També ho feu, això, no?
Sí, correcte. Per exemple, pel Mobile, moltes empreses de grups internacionals, multinacionals, que lloguen barcos per complementar les reunions que tenen al Mobile, doncs un entorn més privat. Sí que també fem una mica la navegació d'hivern.
Presentacions de productes, no, sí, per exemple?
Sí, correcte. Hem fet algun... Bueno, vam fer poc fa el Yate Pitch, que va ser una cosa molt curiosa, que vam organitzar amb inversors i amb emprenedors i vam fer unes ponències per poder, bueno, per poder presentar els seus projectes.
I el que no anava bé, el tiràveu al mar o què?
Més o menys.
Molt bé. Correcte. Allò, el tio que no em convenç, pum, al mar, tu.
Sí, sí, és una manera fàcil.
Escolta'm, teníeu un vaixell especial, que és com una goleta, una vela turca, que acaben fins a 80 persones. O sigui, que la idea és que pot ser una cosa íntima o pot ser una cosa allò per bastanta gent, no?
Sí, bueno, això és només durant el dia, no es poden quedar a dormir, clar, però són per a menys empreses, pues, que volen organitzar una jornada una mica més informal, i llavors juguen un barco i la gent, la veritat és que s'ho passa molt bé, és molt, molt divertit. Pots intentar fer aquella presentació però en un torn més informal i que la gent, pues, d'aquesta manera ho trobi creatiu.
M'agrada la idea, perquè a vegades es presenten productes o es presenten temes d'empresa en un hotel, sempre es fa en un hotel, en una sala d'aquelles entre nosaltres, una mica anònima de vegades, una mica estàndard, i un dia pots dir, mira, escolta, en comptes d'anar en un hotel, doncs ho farem a bord d'un vaixell de la gent de Charter and Dreams. Podria ser una idea maca, no?
Em crees molt més impacte. Al final, si vols que la gent dels teus empleats se'n recordin d'aquell dia o el teu target de client, realment ho aconseguiràs, perquè és inolvidable.
Quin tipus de gent, Judith, us contracta? És a dir, homes o dones, especialment?
Normalment homes.
Són més homes, no? Sí. El món del mar, el món de la navegació, és un món com una mica masculí encara, no?
Sí, bueno, jo sempre dic, no? Els homes tenen dos amants, que és la seva dona i el barco. Llavors és una cosa que realment és igual que els cotxes, no? Pues és, a la gent, als homes els hi agrada més, no passa res. Les dones, pues, òbviament, cada cop hi ha més dona empresària, llavors hi ha més dona que lideritza, no?, aquest procés del lloguer del barco, de muntar les vacances, però encara costa.
Les tres claus.
Estem parlant amb ments inquietes, són molt diferents, ja els veieu i ja els esteu coneixent, però aquesta és la gràcia, són diferents, però comparteixen molts valors. I aquí tenim un joc, que és el joc de les tres claus. Són claus que obren portes, com la empresa de l'Ignacio Vilà, el Yomando, obren portes. I són portes que són valors importants. Hi ha una clau de color vermell, que és la clau de la passió. Tots tres teniu passió pel que feu, a més s'us nota. Hi ha una clau verda, que és la clau de la perseverança, que és una clau per defensar una bona idea. Una cosa és tenir una idea, que pot ser abstracta, es queda en un calaix, però després convertir una idea en realitat i és tota una altra pel·lícula. I finalment hi ha una clau blava, que és la clau de l'esperança. Quan ens equivoquem, quan fracassem, quan les coses no funcionen en el món de l'emprenedoria, moltes vegades les coses no funcionen a la primera, doncs es tracta de tirar endavant. Jo repartiré claus. Per exemple, l'Àlex Ríos, de Happy Force, li donarem la clau verda, la clau de la perseverança, perquè és un home que defensa una bona idea. Segurament fas molta pedagogia per defensar aquesta bona idea, i és mesurar el benestar, mesurar la felicitat dels equips de treball, no? Això és una molt bona idea, que de vegades algú t'ha hagut de dir, bueno, tu ets molt idealista, no? Això, com es mesura la felicitat? Però tu has demostrat que es pot fer, que és una praxis i que és algo molt concret, no?
Clar, sí, no, això moltes vegades et trobes que et diuen, no, això és molt bé,
molt bonic,
a Silicon Valley, però això aquí no funciona. Dic, les persones són les mateixes a qualsevol lloc. I s'ha de fer moltíssima, com tu dius, educació, o
pedagogia,
evangelització.
Exacte, directament evangelització.
Evangelització de la felicitat i de que compensa tractar bé la gent.
A la gent li agrada que l'escoltin, no? És important això, no, Àlex? És a dir, percebre que a la gent li agrada que l'escoltin i que se'l prenguin en sèrio, que se'l prenguin seriosament, no?
Això no és important, és bàsic.
És l'únic.
O sigui, qualsevol relació es fonamenta en la comunicació. No cal que estiguis content o enfadat, és que hi hagi comunicació constant, oberta i transparent. Igual una parella que amb els amics, que en un col·lectiu d'empleats i una direcció d'una empresa.
És molt, sí, molt sí. important, realment molt important. A l'Ignacio Vilà, de Yo Mando, li donarem la clau blava, l'esperança. Ell és un home I+D, tecnologia aplicada, desenvolupament constant. M'imagino el teu cap, Ignacio, deus estar tot el dia amb idees, bullint, amb idees noves, amb idees d'aplicacions. Ets un home molt I+D, no?
Bueno, sí, intentant aterrar-les i amb l'equip. O sigui, al final nosaltres no és una persona, som un equip i entre tots intentem treure noves coses, intentar aterrar-les, intentar tapar focs, perquè les tecnologies sempre generen focs, sí, fins no? que no les domes. I sí, sí, entre tots fem un equip bastant I+D.
Molt important. A la Judit Estrella li donarem la clau vermella, em sembla que li agradarà, la clau de la passió, Passió per convertir alguns somnis en realitats, a més amb un entorn marítim, no? des de Charter and Dreams. Aquesta passió suposo que la que tu tens per al mar, des de que ens has explicat, eres molt petita, amb la teva família navegàveu, però aquesta passió l'has de passar al teu equip i aquesta passió l'has de passar als teus clients, és a dir, has de passar aquesta antorxa de la passió, no? que tu tens però que has de transmetre més enllà de tu, no?
Home, realment ho he de transmetre perquè sóc una privilegiada de muntar les vacances de la gent, no? Exacte. Que és el moment més important de l'any. El que tothom espera durant un any, jo tinc la possibilitat d'organitzar-ho. I sincerament, o sigui, si no ho faig amb passió i el meu equip no ho fa, realment no ho faríem, el client no s'ho mereixeria. I al final és la manera de que tothom estigui content i quan veus que la gent pues, disfruta, al final et ve retornat i pots continuar a fer-ho amb passió.
Tens feelings de la gent? La gent et diu, escolta'm, Judit, ostres, gràcies per aquesta feina que has fet.
Sí, sí, la gent realment, quan acaba les vacances, ja està agraïda de com se l'ha tractat la tripulació, dels jocs que han visitat, la gent et escriu missatges bueno, increïbles.
Perquè al principi és fàcil dir, us ho passareu molt bé, serà molt espectacular, disfrutareu molt, però després allò s'ha de complir, s'ha de convertir en realitat, no?
Bueno, i el millor feeling és quan et porten altres clients, que llavors saps que realment han estat contents, no? Que és la possibilitat de que la gent transmet, pues fes amb aquesta persona que t'ho muntarà superbé, que disfrutaràs, i és una mica el millor feeling que et donen.
Club 21, a Ràdio 4.
Al Club 21 ens agrada sentir la veu dels experts. Els emprenedors, els empresaris necessiten brújoles de navegació segures. Hi ha una empresa que va néixer l'any 1980, és un despatx prestigiós, advocats i economistes, són multidisciplinars i donen assessorament a particulars i empreses molt, molt orientats a pimes. Tracte personalitzat, alta especialització, tota la informació la trobareu a Sanahuja-Miranda, sanahuja-miranda.com, i avui parlem amb un dels advocats d'aquest despatx, amb el Josep Maria Peira. Josep Maria, benvingut, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Escolta'm, parlem d'un tema important que a vegades és desconegut per molts, que és la figura del lletrat assessor dels administradors a les empreses. És important aquesta figura. Sí. Fes-nos així allò, 5 cèntims, i després anem fent temes concrets.
És una figura important, sobretot a les pimes, que quan creixen, moltes vegades desconeixen que a partir de que tenen un capital de 300.000 euros... Sí. O un volum de facturació de 600.000 o tenen més de 50 treballadors fixes, tenen l'obligació legal de tindre un lletrat assessor.
Imagina't, és obligació legal. Per tant, hi ha empreses que no ho tenen.
Que no ho tenen per desconeixement.
Per desconeixement.
Per desconeixement. Aquesta figura és diferent a la del secretari del Consell d'Administració. Perquè el secretari del Consell d'Administració pot ser advocat o no advocat i la seva funció és redactar l'acta de la Junta. El lletrat assessor és velar que les decisions de l'administrador, sigui únic o sigui Consell d'Administració, siguin acurades a la llei i als estatuts.
Claríssim. Escolta, hi ha moltes empreses, Josep Maria, que no ho tenen clar. És a dir, cal molta pedagogia. Des de Sanahuja Miranda esteu fent molta pedagogia.
Estem fent pedagogia perquè sempre és llavor de prevenció. Clar. Des del 2010, per exemple, hi ha la responsabilitat penal de les pròpies societats com tal. Això què vol dir? Que les infraccions legals que poden ser constitutives de delicte poden ocasionar no solament el càstig i la pena a l'administrador, sinó l'obligació de dissoldre la societat o de fer-se càrrec d'importants multes.
Mm-hmm. Digue'ns quina és aquesta funció essencial d'aquesta figura del lletrat assessor dels administradors de les empreses. En què consisteix? Quina és la seva feina? No?
La seva feina essencial és assessorar l'administrador o el Consell d'Administrador, i tant a les juntes com les deliberacions, uh-huh. i que siguin acurades a llei i als estatuts totes les seves decisions que prengui l'empresa.
O sigui, és com una figura una mica independent, o una mica...
Exactament, una mica és una figura externa.
És objectiva, no?
Exactament, és una figura externa. La llei disposa que no pot ser lletrat assessor de més de 5 empreses,
sí.
i és totalment externa, però de garantia de compliment de la legalitat de les empreses quan arriben a un determinat nivell.
I li deixen fer la feina, sí? És a dir, la gran pregunta és, en un consell d'administració que tothom té veu i vot i que tothom parla, aquest home pot fer la seva feina o de vegades té dificultats per dir ei, que això que us dic és important?
A vegades tens que aplicar la psicologia, sí. A més del dret.
Això et volia preguntar.
Sí, però si l'apliques, al final normalment es corresponen.
Funciona, no? Sí. Escolta'm, què passa si l'empresa incompleix l'obligació de nombrar aquest lletrat, sí. assessor? Què pot arribar a passar?
El desconeixement d'aquesta llei bàsicament és per la manca de sancions. Però és molt important perquè la llei diu que en tot procés de responsabilitat, sí. si hi ha un problema, es tindrà en compte expressament si hi ha hagut o no assessorament del lletrat assessor.
Clar, clar.
Llavors,
clar.
Si no disposes del lletrat assessor i tenies l'obligació, tens totes les possibilitats de que incorregis en responsabilitat personal de l'administrador.
En altres països, Josep Maria, això està més normalitzat a Europa? Vull dir, ho tenen més clar? Fa més anys que ho tenen clar?
Ho tenen molt més clar i molt més claríssim. A Espanya costa una mica que moltes vegades tens que dir a l'administrador, escolti, sí. podia vostè haver vingut abans d'ahir.
Clar, clar.
És que ahir vaig aprovar, doncs...
És prevenció,
era,
no?
Era abans d'ahir que tenia
era
que venir.
No, tu parles de prevenció, és important, no?, en aquest sentit.
Per això l'assessorament jurídic és molt important que es faci on time abans i en el moment de la decisió, no després, per valorar
clar.
Les conseqüències.
Escolta, són grans empreses, petites empreses, o estem parlant de...
Estem parlant de mitjanes empreses.
Mitjanes, eh?
Mitjanes empreses. Normalment les grans empreses ja ho tenen totalment cobert i no hi ha problema.
Per tant, cal que fem pedagogia, vosaltres des de Sanaüja Miranda ho esteu fent, perquè les
les empreses que estan en fase de creixement, perquè llavors tenen uns protocols, uns procediments que no sempre, en el moment d'expandir-se, atenen aquestes qüestions.
Claríssim.
Que són importants.
Ens ha quedat molt clar, gràcies Josep Maria Peira, advocat d'aquest prestigiós despatx Sanaüja Miranda. Tota la informació la trobareu a sanaüja-miranda.com. Un plaer, fins la setmana que ve.
Igualment, gràcies.
Club 21, a Ràdio 4.
En el Club 21 la sensibilitat està molt clara, els èxits empresarials també, l'experimentació també, la segona oportunitat també, la tercera, la quarta. Hi ha una empresa en aquest país que es diu Numintec, una empresa de telecomunicacions, una empresa de cloud computing, intel·ligència de negoci. Tota la informació la trobareu a numintec.com. Tots els serveis de comunicació al servei de totes les empreses. I parlem amb el president d'aquesta companyia i fundador, el José María Torres. José María, benvingut, bon vespre.
Bon vespre, David.
Escolta'm, tu has produït des de Numintec, heu produït tu en primera persona, has produït una pel·lícula, és un curtmetratge absolutament inspirador que s'està veient a milers i milers de llocs diferents, que s'està veient en molts foros, que ho estan veient molts empresaris, que ho estan veient també molts polítics. La pel·lícula, el curtmetratge, es titula El Corredor. És una pel·lícula que ens parla de la segona oportunitat a la vida i a l'empresa. És una pel·lícula que està obtenint molts premis de cinematografia a nivell europeu i a nivell internacional i a nivell català i espanyol. I, en definitiva, des de Numintec, des de l'empresa que tu dirigeixes, heu fet una activitat molt clara i és projectar aquest film, aquest curtmetratge, ni més ni menys que a la seu del Parlament Europeu perquè es conegui aquest fet de la segona oportunitat. Ho heu fet davant d'un grup d'europarlamentaris, naturalment, i també d'empresaris i d'estudiants. Com ha anat aquesta experiència?
Bueno, ha sido una experiencia muy positiva. Pues bueno, normalmente no en el Parlamento no se suelen proyectar, ¿no?
Claro.
Cortos de este tipo. Pero lo más importante que el corto para nosotros representa una herramienta para intentar que exista un marco regulatorio europeo común
uh-huh, sí.
sobre el tema de la segunda oportunidad. Entonces vinieron muchos europarlamentarios de diferentes grupos políticos,
sí.
Nos dejaron hacer una conferencia, pudimos hacer un debate sobre este tema Y la verdad es que, bueno, salimos muy contentos porque vemos que hay mucha sensibilidad sobre todos estos temas y que, bueno, cada vez somos más personas y que estamos en una plataforma trabajando en este sentido, por ese marco regulatorio. Y, bueno, el ir a Bruselas es un paso importante. Claro. Ahora iremos a Washington también, viajaremos varias personas.
Muy bien.
Al gobierno de Washington y haremos allí unas formaciones, veremos cómo funciona toda esta temática, cómo la trabajan, uh-huh, para aprenderlo de primera mano. Y bueno, en este caso nuestro objetivo es esto, que exista una ley de la segunda oportunidad que permita, pues, a todas estas personas que lo han perdido todo, recuperarlas para la sociedad, ¿no? Porque eso representa un impacto en la economía impresionante. Y en Estados Unidos, con la experiencia que tienen ya desde el siglo XIX, claro, pues pensamos que es el modelo a seguir.
Clar. Heu anat, José María, al Parlament Europeu, ni més ni menys que a la seu del Parlament Europeu, a projectar aquesta pel·lícula que heu produït des de Numintec, que has produït tu, aquest curtmetratge El Corredor. És clar, Europa i Espanya estan molt lluny del que s'està fent en aquest tema de la segona oportunitat en Amèrica. Europa, en el Parlament Europeu, també han de fer molts deures encara, no?
Bueno, hay países que hacen cosas, hay muchos países que sí que tienen alguna ley de en cuanto a la insolvencia de las personas. Uh-huh. En España, en este tema vamos muy atrasados. Pues la ley que ha salido ahora en julio no va a servir para nada, porque claro, realmente es una ley muy compleja y que no condona todas las deudas. Y, por ejemplo, en el caso de los autónomos, que cuando les va mal, la deuda de la Seguridad Social es lo que más les aprieta, por lo cual es una ley inservible. Entonces, lo que vamos a intentar nosotros es que desde la Unión Europea pues haya una regulación para que en España se pueda cumplir, ¿no? Mi visión es de juntarlos un poco a todos, que sí, vayamos unidos,
sí,
luchando por este objetivo y, bueno, y conseguir ¿no? más fuerza para que esto ocurra y convencer aquí, bueno, aquí el gobierno y el Parlamento Europeo que es necesario que existan este tipo de leyes, pues que van a ir muy bien para la economía.
Exactament, va molt bé per les persones en primer terme, però sobretot per l'economia, per una economia de perfils empresarials més arriscats, de gent més innovadora i de gent que, en el fons, si s'equivoquen, doncs poden tornar a reprendre la seva activitat. Claríssim, José María Torres, gràcies per la sensibilitat des de la teva presidència de Numintec i més enllà de Numintec, d'alguna manera inspirant els empresaris de molts països a que hem de creure en aquesta segona oportunitat que és essencial per tots plegats. Un plaer, fins la setmana que ve.
Moltes gràcies, David.
Club 21, a Ràdio 4.
Música de piano tranquil·la, música serena, perquè en aquests temps de convulsions, de transformacions, de revolucions, cal una mica de calma, cal pair bé les coses, les idees, i en definitiva per emprendre, per tenir una empresa, per tirar endavant una pime, doncs cal molta serenitat i molta experiència. Hi ha un home que en té molta d'experiència i la posa al servei de les empreses des de fa més de 25 anys. Ell té una web a la qual podeu entrar i podeu remenar i en definitiva conèixer i saber les seves bones dots expertes. L'empresa és la pàgina web, l'empresa és tallerdempresa.com i ell és el Miquel Pino. Miquel, benvingut, bon vespre.
Hola, molt bon vespre.
Escolta, l'altre dia parlàvem d'aquestes coses del món online també, parlàvem de que de vegades ens han fet una pedagogia molt estranya, de que el món online, el món digital, tot és gratuït, tot és d'accés lliure i després costa molt cobrar 0,50 cèntims, sembla un sí, que et robin la cartera.
Certament.
És així. Escolta, parlem una mica de què és exactament el màrqueting en les dues vessants. El màrqueting offline, fora del món informàtica, sí, i el món online, a dins del món digital. Què és aquest màrqueting en aquesta doble vessant?
Bé, doncs, una mica per definició, el màrqueting el que pretén com a ciència, no? Doncs és poder ajudar a satisfer les necessitats dels nostres clients, no? Uh-huh. D'una forma, evidentment, rendible per l'empresa, no? I adaptant el producte o el servei a el que realment necessita el nostre client. Aleshores, clar, aquesta activitat durant bé, tota la vida, fins als últims anys, ha estat sempre el que es diu offline.
Clar.
Vol dir marketing offline, vol dir aplicar tota una sèrie de polítiques de preu, producte, distribució, comunicació i demés de forma personalitzada. Mm. Parlo, per exemple, doncs de visites a clients, agafant el cotxe a la casa del client, o els proveïdors, o fent events, conferències, fires, networkings. Tot això són activitats de màrqueting offline que requereix doncs, que tu com a persona doncs, et belluguis. No?
Trepitjant el terreny.
Clar, trepitjant el terreny, ni més ni menys. No? Bé, ara, en els últims anys, com bé sabem i en som conscients, doncs bé, es parla cada vegada més del màrqueting online. Clar, aquí estem entrant ja en el món telemàtic i estem entrant en el món de les webs, en el món de les webinars, dels videocursos, dels masterclass, dels videomàrquetings, de les xarxes socials, i és un altre món. Clar. Perquè és un altre món que també té a l'altre costat els seus clients i, en definitiva, els seus consumidors. Per tant, l'empresa, o sí, també ha de treballar aquest mercat online.
Hi ha una cosa en el món digital, Miquel, i és que de vegades sembla que hi hagi com una mena d'intromissió. Tu estàs navegant per una pàgina, tu estàs en un determinat programa i de cop t'arriba un banner o t'arriba una informació, diguem que publicitària o diguem que marketingiana, i de cop dius, ostres, estan invadint la meva privacitat.
Sí, sí. Bé, aquesta sensació, bueno, de fet, és una sensació real, vull dir, és una realitat, vull dir, això certament passa, vull dir, perquè aquesta intromissió, certament, en molts casos, hi és, no? Aleshores, clar, d'alguna manera, jo no estic d'acord amb la intromissió com a tal, i jo considero i aconsello sempre, doncs, als meus clients, que també treballen amb això, i jo mateix, no? Sí. A mi, en tot cas, m'agrada més el fet de que se m'adongui el permís per poder informar, per poder donar valor, o per poder, doncs bé, vendre el meu producte, el meu servei, online a aquest senyor. Jo considero que la intromissió no és bona, en canvi el fet de que el client te doni permís és positiu.
I és molt diferent aquest màrqueting offline i aquest màrqueting online? Creus que es diferencia molt?
Bueno, sí que es diferencia, es complementa amb moltes coses, però evidentment és molt diferent, entre altres coses, perquè clar, quan parlem offline, doncs en persona tu veus amb un client, per exemple, i la comunicació o el missatge, clar, és verbal, és fruit del to de veu i és fruit de la teva gesticulació, no?
Clar.
La comunicació és molt completa, no?
Clar.
Quan parlem online, doncs bé, el missatge, el fons pot ser el mateix, però després la forma i el copywriting, doncs és diferent, no? Per tant, hi ha diferències importants en aquest sentit.
Tu optaries per aquesta barreja o utilitzar els dos de manera complementària?
Absolutament. Jo és el que aconsello, és el que faig i a mi em funciona molt i molt bé i als meus clients també.
Magnífic. tallerdempresa.com, tota la informació la trobareu aquí. Ell és el nostre assessor d'empreses de capçalera, el Miquel Pino. Miquel, un plaer. Fins la setmana que ve.
Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Bona nit.
Club 21, a Ràdio 4.
Al Club 21 ens cuidem, ens agrada cuidar-nos i els empresaris, els emprenedors, els autònoms, tota la gent que no para d'anar amunt i avall ha de menjar bé, cuidar-se bé i això vol dir alimentació fresca, alimentació de qualitat, alimentació saludable i en aquest país, en el nostre país hi ha una empresa líder en tots aquests territoris, més de 80 botigues a peu de carrer a les principals carrers de tot Catalunya i aquesta empresa, aquesta casa, es diu Casa Ametller. Tota la informació la teniu, com sempre, a casametller.net. Tenim el Xavier Parra, que és el director de màrqueting d'aquesta fantàstica casa. Xavier, benvingut, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Escolta'm, hi ha una feina que feu des de Casa Ametller magnífica, a part de tenir productes de qualitat, i és fer pedagogia i és cuidar la manera de viure de la gent, dels catalans, de tots nosaltres. En definitiva, una mica de pedagogia per viure millor i per cuidar-nos més. Hi ha tota una generació que s'ha saltat un tipus de productes absolutament bàsics que formen part del rebost de les àvies i de les mares, que són les conserves, els llegums, tot aquest univers ple de propietats absolutament fonamentals, no? Ho estem tornant a recuperar? Des de Casa Ametller esteu molt actius amb això?
Bueno, la veritat és que el propi concepte de rebost ja és una cosa que ens sona com molt llunyana.
Sona com a molt antidiluvià.
A nosaltres ens agrada molt el concepte, però hem de reconèixer que, en fi, a les generacions això sí, sona a cosa de la iaia, no?
Exacte.
A casa de la iaia que encara fa servir aquesta paraula. I en el fons és una cosa que tothom una miqueta fa el seu rebost, no? Com a concepte, com aquell racó de casa que tenim on guardem aliments bàsics que ens salven el menú del dia quan no tenim o no sabem què cuinar, no? I a més, fixa't que igual que diem que en funció del que compres i en funció del que tens a la nevera, així de saludable serà la teva alimentació, amb el rebost és igual, és una altra part, en aquest cas no refrigerada, però que també en funció de com està de sortit el nostre rebost, els nostres calaixos d'aliments bàsics i indispensables, doncs així seran de saludables, no?, els nostres criteris alimentaris. Nosaltres tenim una sortita a banda del producte fresc a casa nostra, que sí, una miqueta va encarrilat per aquí, no? Quins són els aliments bàsics i imprescindibles que ens fa falta amb la nostra piràmide de l'alimentació per fer arribar al client. I en aquest sentit, el rebost, entre cometes,
de casa Ameller
i a Meio Origen, doncs, estaria composat per aquesta família, doncs, de productes secs i de conserves, no? Començar per la pasta que tenim, que és una pasta d'assecament lent,
sí,
que ens recorda aquella textura de la pasta fresca, i sí, que és un petit detall, però si mireu quan compreu a qualsevol posto si aquella pasta que esteu comprant és d'assecament lent, sabreu que a l'hora de bullir-la, quan la tingueu al plat, veureu quina diferència, no s'escardarà i serà un altre tipus de pasta.
Clar.
Passant per les conserves que tenim de tot tipus, d'espàrrecs, de mongetes, de carxofes, etc. Les nostres pròpies marmelades amb un 70% de fruita. Ara estem treballant amb una de més baix contingut energètic i serà una mermelada light que amb els propers setmanes està a punt d'arribar al mercat, o les olives que de sempre hem tingut a casa Meier, no?
Clar.
Que pasteuritzar, fetes una miqueta com sempre s'ha fet. I amb el tema dels llegums sí que és veritat que el que comenta,
sí,
hem generacions potser més joves, no? Que no pas
sí,
tu o jo, potser,
sí, sí.
Doncs ja no hem viscut a casa. Les seves mares no, les nostres pares no ens han cuinat prou llegums, amb el qual no hem crescut amb aquesta...
És veritat, eh?
Amb aquesta inèrcia, no? I la veritat és que avui tenim molta facilitat per menjar llegums. Els trobem amb conserva ja cuits o cuits frescos i posar-los en una amanida és molt senzill.
Clar.
Fer molts plats és molt senzill. I a més és un aliment supercomplet. S'aporta fibra, és una combinació més de proteïna i de carbohidrats ideal, i és un producte, jo penso que és bàsic a l'alimentació, i tenir-ho amb el rebost implica també poder consumir. Si el podem tenir en conserva, fer una amanida ràpida de llenties, doncs és molt saludable.
Per tant, val la pena, Xavier, reinaugurar o reactualitzar el concepte de rebost i posar-lo de moda una altra vegada, no? Que funcioni.
Sí, senyor, tenir la llista de la compra i poder obrir un calaix de casa
sí,
teva, un armari de casa teva, i saber que tens allà una selecció de productes saludables que t'ajudaran a tenir una alimentació ideal.
Clar, perquè són complement del menjar fresc, és a dir, casa Ameller es distingeix de forma claríssima per producte fresquíssim, però al costat del producte fresquíssim hi ha un producte de rebost que és complementari i va perfecte.
Exacte. És una manera de complementar la cistella de la compra perquè realment allò que compres a casa nostra et cobreixi totes les necessitats alimentàries. I amb el tema dels llegums, per exemple, doncs, també trobaràs llegums a graner de casa nostra que hauràs de remullar i després coure, però també la facilitat de poder-los trobar doncs, frescos i ja cuits.
Claríssim. Doncs posarem de moda el rebost, el tornarem a posar de moda. Tota la informació la teniu a casaametller.net. Casa Ameller té menjar fresc, té alimentació fresca, però, evidentment, el seu rebost sempre està ple de productes magnífics. Gràcies, Xavier Parra, director de màrqueting d'aquesta fantàstica casa, i fins la setmana que ve. Un plaer.
Fins la setmana que ve.
Club 21, el club de les ments inquietes, a Ràdio 4.
És important l'assessorament estratègic, és important tenir visió global, i aquests dos són dos components fonamentals d'una empresa del país amb projecció internacional, amb projecció europea. Es diuen Levante Capital Partners, tota la informació a levantecapital.es. És una firma global que tenen molt clar quin és l'alt valor afegit dels negocis i que es poden aportar avantatges competitives als clients si fas bé la feina. Per tant, invertir i integrar en negocis d'alt valor afegit. Ells tenen una xarxa d'oficines en els principals centres de decisió financera a Europa. Estem parlant de Londres, Frankfurt, Barcelona, Madrid i Andorra la Vella. Parlem amb el CEO d'aquesta companyia, amb l'Antoni Renom. Antoni, benvingut, bon vespre.
Hola, bon vespre, què tal?
Escolta, parlem d'un concepte que per mi era relativament desconegut i el que no tenia tan clar és que era tan important i que està tan instaurat. És el trading d'alta velocitat, el HFT, no? HFT.
Correcte.
En definitiva, és allò de les decisions dels mercats, les operacions borsàries. De vegades pensem que hi ha persones que estan allà controlant-ho, éssers humans, homes i dones, però cada cop més l'univers Big Data, l'univers de la tecnologia, l'univers dels algoritmes informàtics prenen decisions automatitzades, tecnificades.
Correcte. És un concepte que aquí a Espanya és curiós que no el coneix gaire gent i és sorprenent perquè la realitat és que el 2009 es calculava que més del 50% de les operacions creuades que hi havia marcat es feien amb aquest tipus de plataformes. Definint-ho exactament, l'HFT, High Frequency Trading, sí, que és trading d'alta freqüència, d'alta velocitat, és bàsicament una plataforma informatitzada que es basa en una sèrie d'algoritmes que el que fan és captar tendències en els mercats i actuen en microsegons. És a dir, els grans bancs d'inversió, els hedge funds, inclús alguns dels majors inversors institucionals, tenen, et diria, granges de servidors, sí, quasi al nivell de Google en alguns casos, perquè tenen que fer operacions de bilions per guanyar una dècima de dòlar, però tenen que fer en un microsegon. És a dir, ells capten que potser el mercat amb una acció està començant a pujar una miqueta, la compren en el microsegon que capten que està pujant una miqueta perquè hi ha algú a Xina que està fent una ordre de compra, sí, i la venen en el següent microsegon. I han guanyat una dècima. És clar, una dècima no res, però una dècima la multipliques per un milió, és molts diners.
Per tant, la velocitat és molt important.
Fonamental. De fet, és curiós que en aquests últims anys alguns dels majors inversors en tecnologia han sigut els grans bancs d'inversió. És espectacular. O sigui, tant en xarxes de fibra òptica pròpies per poder traslladar diguem-ne, la velocitat de l'algoritme que tenen dels seus servidors entre les diferents oficines, sí, i inclús han arribat a instal·lar, això és curiosíssim, han arribat a instal·lar per guanyar dècimes de segon a la velocitat servidors al costat de les cases d'opcions o de la borsa a Nova York per poder guanyar aquesta microdècima de segon que en la distància amb la velocitat de la llum pots perdre, que tal.
Mare
és
meva.
Espectacular. I el curiós d'això és que, clar, al final fins a cert punt hi ha gent que diu que és poc ètic. Perquè, clar, si tu i jo invertim, tu i jo fem una anàlisi, no? Diem, aquesta acció està infravalorada, sobrevalorada i prenc una decisió. Tu i jo hem fet el nostre anàlisi i prenem una decisió, però aquests programes, aquests algoritmes, sí, informàtics, el que fan és captar quina és la meva decisió d'inversió i la d'altres milers de persones, captar quina és la tendència que farem, sí, i aprofitar-se de saber què és el que farem abans que ho fem, diguem-ne.
Yeah,
o mentre ho estem fent. Millor dit, mentre ho estem fent.
Sí, no és ni anticipació, és contemporani tot. No? És
correcte.
Allò del moment, no?
És allò com si tu veiessis una persona que està a punt de caure's, clar, i l'agafes. Doncs pues en això ve a ser el mateix. No? Tu veus que hi ha una tendència al mercat cap aquí, i aleshores el programa ho capta immediatament, i aleshores aprofita el microsegon per comprar l'acció que et vendran a tu, a lo millor.
És
espectacular. Clar. Guanyen dècimes amb això. Llavors, aquí, una de les coses curioses, l'any passat va haver-hi, sí, una caiguda sobtada en la borsa americana, que la gent no se'n recordarà, però que va ser deguda a una operació de trading d'alta velocitat que va sortir malament, que va haver-hi un parell de factors que van afectar l'algoritme, i va ser important. Vull dir, aquell dia es van perdre uns quants centenars de punts que després es van recuperar de sobte. O sigui, va ser allò de dir, què ha passat? No? I va passar això, que en un moment donat, quan més del 50% de les operacions d'un dia d'intercanvi resulta que són basades en algoritmes, clar, l'algoritme reacciona a les ordres que li has donat. És a dir, l'algoritme és un element molt variable, però no és dinàmic.
Clar.
És a dir, no és com una persona de faig o no faig. O...
En el fons és rígid, és molt rígid.
Correcte.
És molt mecànic, evidentment.
Exactament. Llavors, pot ser molt ampli a l'espectre de variabilitat, però no és dinàmic. Presenta riscos. Però també t'haig de dir que això va néixer per donar liquides a mercat,
sí,
i fins a cert punt la dona, perquè fa que hi hagi moviment i que hi hagi sempre compra i venda d'accions. No? Però, vamos, que és un concepte molt poc conegut d'aquest país i que
molt
la gent hauria
conegut,
de ser conscient.
Molt poc conegut. Parlarem amb el Joan Hortalà, amb el president de la Borsa Barcelona, per preguntar-li a l'Hortalà fins a quin nivell arribarà això i quin és el sostre. Un plaer, Toni Renom, CEO de Levante Capital Partners. Gràcies per aquestes idees tan clares i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Bona nit.
El secret.
Acabant Club 21, molt ràpidament, us demanaré el vostre secret. Volem saber el secret de les ments inquietes, el vostre valor principal. Per exemple, l'Ignacio Vilà, de Yo Mando, el teu secret, el teu valor principal, Ignacio.
Lluitador.
Lluitador, ets un lluitador.
Nat.
Un warrior.
Un warrior.
Un warrior, total, claríssim. Àlex Ríos, Happy Force, el teu secret.
Fer sempre el que et dona por.
Fer sempre el que et dona por.
El que et dona por.
Uau, és el que la gent no vol fer mai i tu fas això. És com una manera de superar-te constantment. M'ha encantat això, em sembla molt original, per cert. Fer sempre el que et dona por. Em sembla molt, molt inspirador. Judit Estrella, a Charter and Dreams. El teu secret, Judit?
Parlant de la felicitat, sí? Jo crec que el meu secret és transmetre felicitat.
Transmetre felicitat.
Sí, tant pels meus clients com pel meu equip.
M'agrada, ens l'has transmès. Ha funcionat. L'experiment ha funcionat. Gràcies per ser com sou. Un plaer. Bon Club 21.
Gràcies.
Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla. a Ràdio 4.